Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous 19 de febrer del 26. Cel serè a les nostres comarques i temperatures més frescotes avui, a l'espera de que arribi la nova borrasca, que en aquest cas es diu Pedro.
Sí.
Algun dia es dirà Aniol. Aniol Puigbert. No, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joel. Què tal?
Vinga, anem a les temperatures.
Va, doncs tenim ara mateix 6 graus sota 0 Vall de Núria, 2 de negatius a Das, en tenim ja 2 de positius, per exemple, a Camprodon, 3 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 5 graus a les Preses i a Montagut, 6 a Castellfollit de la Roca, a Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Mieres, 7 graus els tenim a Besalú i a Banyoles, 9 a Figueres, 10 a Girona i 11 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Dijous una mica diferent, aquest front no és actiu, matinada, matí ja arriba, algun ruixat, alguna pluja al Ripollès, a la Cerdanya, 4 gotes al Lluçanès, al nord d'Osona, també cap a la Garrotxa, i entre el migdia i la tarda algun ruixat podria caure entre el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà. La cota de neu cap a 1.500 metres, baixant puntualment a 1.300. I aquest vent d'oest-nord-oest, bàsicament mestral, que es notaria al Ripollès, a la Cerdanya, més de 70-80 km per hora, potser l'Alta Garrotxa i al final de la tarda també cap al nord de l'Alt Empordà. Divendres, dia mig ennuvolat, i la tarda una mica més carregada de núvols, però no ve cap gran pertorbació.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les obres de la nau del Pla de Ripoll continuen portant cua. El concurs per adjudicar-les ha quedat desert i la possibilitat que l'Ajuntament perdi la subvenció més gran de la seva història és cada cop més a prop.
La UTE que es volia presentar no complia amb els requeriments legals necessaris i, per tant, ningú podrà començar encara les obres de l'espai per construir la residència que hi vol fer l'equip de govern. Des de l'Ajuntament s'intentarà trobar una nova empresa a través d'un nou procediment i a la determinació de fer la residència amb o sense ajuts.
Així ho diu Sílvia Orriols, alcaldessa.
I al fer el requeriment de la documentació final, doncs ens van entrar alguns documents fora de temps i forma i per tant no hi ha manera legal de poder-ho adjudicar o almenys així ho informa els serveis jurídics de la casa. Per tant, el següent pas per tal de mirar de conservar aquesta subvenció i evidentment de moldar perquè la nova residència tiri endavant és obrir un procés de negociar sense publicitat, en què convidarem mínim 3 gestores de residència perquè en el termini hàbil de 10 dies formalitzin una nova UTE amb constructores i, per tant, es presentin per poder fer aquest projecte.
L'oposició no les té totes. Els republicans, els socialistes i els juntaires comparteixen la preocupació davant d'aquesta nova realitat i demanen explicacions al govern. Escoltem a Chantal Pérez d'Esquerra.
És un despropòsit rere despropòsit perquè aquí, des de l'inici, es va tirant cap aquí, cap allà, però no hi ha un rumb clar ni un projecte clar. Ara hem passat de dir, bueno, doncs perdrem la subvenció perquè no podem demanar un crèdit, que francament nosaltres pensem que no és així, a dir, doncs ara hi volem ficar una residència perquè creiem que és el millor, tenim molta, molta pressa, ens hem de reunir el mes d'agost i estem al mes de febrer i encara no s'ha fet res. No se sap mai què passarà o no i ja no sabem si depèn de l'Ajuntament, depèn de tercers o de què depèn.
8:03. A Olot, l'Ajuntament fa una crida a la ciutadania a opinar per elaborar un pla d'igualtat.
Per això, juntament amb les professionals del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, posen a disposició dels veïns i veïnes una enquesta. Des de la Regidoria d'Igualtat i Participació de l'Ajuntament s'han marcat com a objectiu arribar a les 3.000 persones.
Escoltem a Susana Pagès, regidora d'Igualtat.
Nosaltres, amb el pla d'igualtat, el que busquem és acabar d'arrel amb totes aquestes desigualtats de gènere que encara avui dia existeixen a la nostra ciutat i el que volem és saber l'opinió i l'experiència dels nostres ciutadans i ciutadanes per tal de que sigui un pla al màxim d'aterrat a les necessitats reals que hi ha.
Avui també anirem fins a Molló perquè amb una inversió de 280.000 euros l'Ajuntament ha començat les obres de rehabilitació del centre històric que afecten la plaça Major, però també els carrers de l'Església i el de Sant Sebastià.
Aquest projecte busca pacificar el trànsit, millorar la mobilitat, soterrar el cablejat elèctric i sobretot crear un espai que garanteixi l'accessibilitat a tothom.
Escoltem a Josep Coma, és l'alcalde de Molló.
Tracta, doncs, d'un projecte de pacificació i dinamització d'aquest centre històric. D'alguna manera es persegueix un primer objectiu, que és intentar dinamitzar doncs, aquest centre del poble de Molló, on encara hi ha alguns restaurants, comerços, botigues, bars, i per tant fer-lo una miqueta un espai de vida.
A Montagut i Oix, l'Ajuntament iniciarà les obres de la Rectoria 2. En total han aglutinat uns 300.000 euros amb subvencions per arreglar una part de l'exterior i l'adequació d'una sala.
En un futur, a la Rectoria també hi ha d'haver un bar i una botiga.
L'alcalde és Lluís Abel.
En principi, les actuacions són l'exterior, adequar l'exterior. Ha d'estar com uns horts que estan, els horts, antics horts de la Rectoria, estan com tancats a la plaça, és obrir una plaça, fer-la accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, i una actuació a la planta del mig, que hauria de ser un espai on fos polivalent, on es poguessin organitzar trobades, xerrades, exposicions.
Avui també parlarem de mobilitat. Un estudi elaborat pel Consell Comarcal del Ripollès constata que més de 150 estudiants es desplacen cada dia entre el Ripollès i Osona per fer els seus estudis, tot i no disposar d'una oferta adequada de transport que s'ajusti a les seves necessitats.
Davant d'aquesta mancança, el Consell proposa la creació d'una nova línia d'autobús amb dues alternatives de recorregut per donar resposta a aquesta demanda.
Escoltem el conseller comarcal de mobilitat, Sergi Albric.
I el que hem fet amb aquesta diagnosi, per diagnosticar, no?, quina és la massa crítica de joves, doncs, que es desplacen, el que hem fet és compartir aquesta informació amb el Consell Comarcal d'Osona per bàsicament buscar una complicitat que ens permeti anar, per exemple, al Departament de Territori i demanar, doncs, que es pugui estudiar la implantació, doncs, d'un transport públic, que encara que siguin, per exemple, tres freqüències d'anada i tres de tornada, doncs, que permetin que aquests joves es puguin desplaçar, doncs, evidentment, amb seguretat, amb temps, i que no hagin de tirar, doncs, de transport públic, doncs, de pares, de familiars, etc, i que per tant, doncs, garantim, doncs, que aquests estudis postobligatoris, doncs, aquests joves els puguin fer, doncs, en plena comoditat.
Vinga, que ja tenim els carnavals aquí, cap de setmana de carnavals a Ripoll i a Olot. En el cas concret d'Olot, prop d'un miler de participants desfilaran aquest cap de setmana a la gran rua del carnaval, que concentrarà una vintena de colles provinents majoritàriament de la Garrotxa.
El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ha preparat un cap de setmana intens amb algunes novetats, com el carnaval electrònic, entre d'altres.
Escoltem la presidenta del CITES, Adela Moya.
No tots els joves els agrada, doncs, participar al carnaval o, doncs, la música convencional pop que tothom escolta, música comercial. I és una aposta per aquests joves, aquests, doncs, gent, doncs, que això, doncs, no els agradi, i és com un tardeo vespreu. Estan de moda els tardeos, aquí podem dir que no, més que tardeo és un vespreu. És a dir, quan acabi la rua, que se sol ser entre les 8:15 i 9, i aquest ball alternatiu.
I aquí està d'aniversari, és el cas dels Gínjols d'en Bas, celebren 30 anys.
És sens dubte una de les efemèrides més destacades del Carnaval d'Olot d'enguany. La colla de la Vall d'en Bas celebra 3 dècades amb una temàtica artística inspirada en Venècia.
Hem parlat amb dos dels seus membres.
Vam trobar una colla de pares que la mainaven a la guarderia i vam decidir de fer un dia un carnaval per fer-lo per... I els hi vam engrescar, i d'un any va venir un altre, i darrere un altre, i darrere un altre.
I algunes famílies, doncs, van pensar que per fer diners es podia fer carnaval, i per això, doncs, es va engegar.
I Búhos, Diversiones, Mont DJ i Miquel del Roig actuaran al Memorial Jordi Comte d'Olot aquest 2026.
Organitzat per la penya Almogàvers Garrotxins, es celebrarà el 9 de maig a la plaça de Braus.
I en esports, l'hoquei Olot torna a la competició rebent el líder invicte del grup.
El filial de l'Igualada visita aquest dissabte la pista Josep Jou en una tarda a Olot marcada pel carnaval. El conjunt olotí espera vestir-se amb la seva millor imatge i seguir amb la bona dinàmica.
Què ha suposat aquesta aturada? Ho respon Miqui Ràfols.
Mantenir aquesta línia de competitivitat, mantenir aquesta línia de ser un equip difícil de batre, i després veurem al final qui està més efectiu, qui en els moments importants del partit, doncs, pren més bé les decisions, però mirarem de portar aquest gran equip, doncs, al límit.
I aquest programa ja us avançava que la Volta Ciclista Catalunya passaria per les nostres comarques. En el cas concret del Ripollès, Sant Joan de les Abadesses tornarà a ser protagonista d'aquesta prova.
El pròxim 26 de març, el municipi acollirà un sprint intermedi durant l'etapa 4 amb sortida a Mataró i arribada a Vallter. El nou pas de la Volta reforçarà la vinculació de la cursa ciclista amb el poble després d'haver acollit una sortida d'etapa l'any 2024.
És important que la Volta Ciclista surti del teu poble? Li han preguntat a l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, a Ramon Roquer.
A poc a poc, però sobretot demostrant que a Sant Joan hi som i que quan ens hem d'implicar ho fem, i que per tant som uns col·laboradors de tot allò que es proposa organitzar és que se'ns van fent propostes com aquestes, no? I que, ens, com bé apuntaves, no? T'acabes convertint com un poble de referència en què la gent hi pot comptar i que, per tant, a poc van arribant esdeveniments com aquests, que són molt importants, ja no només pel ciclisme o per l'esport, sinó que acaben sent importants per al municipi, per tothom.
I un nom propi, el de Mar Garriga Torrelles, campiona d'Espanya de taekwondo tradicional en combat.
Amb només 15 anys, l'esportista de les Planes d'Hostoles ha aconseguit 2 ors, 3 plates i 1 bronze en aquest campionat, repartits entre les categories de combat i tul.
L'escoltem.
Doncs, principalment, organitzant-me molt, com calendaris, apuntar-me totes les tasques que haig de fer i sense agobiar-me gaire. Si m'agobio, bueno, respiro, m'acalmo i després només haig de fer les tasques i de moment aquest any vaig molt bé, molt bones notes, des de l'any passat, que també és un any difícil.
Escolteu els 5 minuts més, en falten 4 per un quart de 9.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.
El concurs per adjudicar les obres de la nau del Pla de Ripoll ha quedat desert i la possibilitat que l'Ajuntament perdi la subvenció més gran de la seva història és cada vegada més a prop. La Unió Temporal d'Empreses, que es volia presentar, no complia amb els requeriments legals necessaris i, per tant, ningú podrà començar encara les obres de l'espai per construir la residència que hi vol fer l'equip de govern.
Des de l'Ajuntament s'intentarà trobar una nova empresa a través d'un nou procediment i hi ha la determinació de fer la residència amb o sense ajuts.
Vull de Sant Jeroten.
L'equip de govern de Ripoll ja contempla com a factible la pèrdua de la subvenció de 2.700.000 euros pel projecte de la nau del Pla, on hi volen ubicar una nova residència geriàtrica després de canviar el projecte que venia a ser un recinte firal. Tot això després que a principis de setmana saltés la llebre que el concurs públic per adjudicar les obres quedava desert. Ho explica Silvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
I al fer el requeriment de la documentació final, doncs ens van entrar alguns documents fora de temps i forma i per tant no hi ha manera legal de poder-ho adjudicar, o almenys així ho informa els serveis jurídics de la casa. Per tant, el següent pas, per tal de mirar de conservar aquesta subvenció i evidentment de moldar perquè la nova residència tiri endavant, és obrir un procés de negociat sense publicitat, en què convidarem mínim 3 gestores de residència perquè en el termini hàbil de 10 dies formalitzin una nova UTE amb constructores i per tant es presentin per poder fer aquest projecte.
Aquest procediment és l'últim roc a la faixa del consistori per no perdre aquesta subvenció, la més gran de tota la història de la Vila Comtal. És una opció que, però, ja fa temps que es contempla com a factible des de l'equip de govern d'Aliança Catalana, que rebutja demanar un crèdit i que ja estudia de quina manera finançarà una residència que vol fer tant sí com no.
Aquesta subvenció d'entrada, quan nosaltres vam entrar a governar, ja estava perduda. Per tant, a partir d'aquí és quan iniciem tots els tràmits i totes les fórmules per intentar salvar-la contra el rellotge. Com dic, no sé si ens en sortirem o no, és probable doncs, que l'acabem perdent, però la voluntat de l'equip de govern, en qualsevol cas, amb subvenció o sense, és que el projecte de la residència continuï endavant. Cada any estem pagant 250.000 euros del dèficit de la residència. Per tant, en el fons, si perdéssim la subvenció, l'Ajuntament podria fer igualment aquesta aportació de 250.000 euros anuals amb concepte de cofinançament d'aquesta nova residència. No seria en aquest sentit, evidentment, intentarem salvar-la i és la nostra pretensió, però tampoc seria un entrebanc, diguéssim, que ens impedís del tot executar la residència.
Des de l'Ajuntament, però, s'insisteix que s'intentarà salvar la subvenció, mentre que, d'altra banda, també s'estudien les opcions del que suposarà perdre aquests 2,7 milions d'euros i abonar els interessos corresponents, que pugen a gairebé 500.000 més.
Doncs bé, després que el consistori anunciés que el concurs per la nau del Pla hagi quedat desert, l'oposició ha mostrat la seva més enèrgica preocupació davant la possibilitat de que Ripoll perdi la subvenció més important de tota la seva història. Esquerra Republicana, el PSC i Junts asseguren asseguren que és la constatació de la deixadesa de l'equip de govern i demanen a què s'han destinat els esforços econòmics i el temps invertit durant aquests 2 anys i mig de mandat d'Aliança Catalana. Hi ha parlat la Paula Sayago.
Preocupació i desconfiança. L'oposició de Ripoll posa en dubte el pla de l'equip de govern per construir una nova residència de gent gran. Des dels diversos grups han expressat escepticisme amb els nous moviments per intentar salvar el projecte i especialment per evitar perdre la subvenció més gran de la història del municipi. El fet que el concurs hagi quedat desert i que s'iniciï un nou moviment posa sobre la taula nous dubtes, també respecte a la seva legalitat. Des d'Esquerra Republicana denuncien el despropòsit i posen sobre la taula el risc d'haver de retornar la subvenció més els interessos. Escoltem a Chantal Pérez, portaveu d'Esquerra Republicana.
No, és un despropòsit rere despropòsit, perquè aquí des de l'inici es va tirant cap aquí, cap allà, però no hi ha un rumb clar ni un projecte clar. Ara hem passat de dir, bueno, doncs perdrem la subvenció perquè no podem demanar un crèdit, que francament nosaltres pensem que no és així, a dir, doncs ara hi volem ficar una residència perquè creiem que és el millor, tenim molta, molta pressa, ens hem de reunir el mes d'agost i estem al mes de febrer i encara no s'ha fet res. No se sap mai què passarà o no i ja no sabem si depèn de l'Ajuntament, depèn de tercers o de què depèn.
Els socialistes lamenten que el concurs hagi quedat desert i consideren que intentar trobar empreses que executin l'obra en 5 mesos serà una tasca complicada. El seu portaveu recorda les advertències que van fer sobre la complexitat i els riscos de resoldre la rehabilitació de la nau. El portaveu del Partit dels Socialistes és Enric Pérez.
Una mica el que nosaltres hem estat advertint durant aquests 3 anys és que l'equip de govern i l'alcaldessa s'estaven adormint, que calia afrontar aquest projecte de rehabilitació de la nau del Pla, que teníem la subvenció més gran de la història de Ripoll. Ara tenim 10 dies per si alguna empresa vol acabar afrontant aquest macroprojecte, cosa que és complicada, però sí que veiem que malgrat s'acabi trobant una empresa, no es podrà complir el termini del 30 de juny ni molt menys, i aquesta subvenció es perdrà, i això és el desastre de gestió més gran, penso que hi ha hagut, evidentment, la democràcia d'aquest poble.
Des de Junts demanen transparència al consistori. Ferran Raigón és el portaveu de Junts per Ripoll.
Ahir, tot just, la senyora Oriols ens va comunicar que el concurs quedava desert, la qual cosa vol dir, doncs, que perdem temps i que, per tant, doncs, sembla que, malauradament, cada vegada, doncs, és més una realitat que puguem perdre aquests gairebé 3.100.000 euros que s'hauran de tornar. Aquests diners són a la caixa de l'Ajuntament de Ripoll des de mitjans de l'any 2023, per tant, portem gairebé 3 anys on no s'han fet els deures, on hem estat més pendents d'altres temes que no pas de portar a terme aquesta subvenció.
L'oposició critica les presses i la manca de garanties després de 2 anys sense actuacions en aquest projecte que ha acabat amb el concurs desert. La subvenció europea estava valorada en 2,7 milions d'euros.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Olot, l'Ajuntament fa una crida a la ciutadania a opinar per elaborar un pla d'igualtat. Per això, juntament amb les professionals del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, posen a disposició dels veïns i veïnes una enquesta. Des de la Regidoria d'Igualtat i Participació de l'Ajuntament s'han marcat com a objectiu arribar a les 3.000 respostes. Després es treballarà per fer un pla d'igualtat que s'ha de presentar a l'estiu i que ha d'incloure polítiques i accions concretes en aquest àmbit. Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot s'ha marcat com a objectiu que 3.000 persones responguin una enquesta que ha de servir per elaborar el nou Pla d'Igualtat d'Olot. Es tracta d'un document que ha de veure la llum a l'estiu i que va alineat amb el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Generalitat. Estan cridades a participar-hi persones majors de 16 anys que facin vida a la ciutat. L'anterior pla data de l'any 2008. En parla Susana Pagès, regidora d'Igualtat i Participació de l'Ajuntament d'Olot.
Nosaltres, amb el Pla d'Igualtat, el que busquem és acabar d'arrel amb totes aquestes desigualtats de gènere que encara avui dia existeixen a la nostra ciutat i el que volem és saber l'opinió i l'experiència dels nostres ciutadans i ciutadanes per tal de que sigui un pla al màxim d'aterrat a les necessitats reals que hi ha.
Les tècniques d'igualtat i gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa participaran en l'elaboració d'aquest pla. La idea és que amb el que contesti la gent s'acoti més i es puguin detectar necessitats que després un document pugui respondre a través d'accions i estratègies a implementar. Per ara, des del Consorci tenen algunes hipòtesis d'algunes de les qüestions que poden sortir a l'enquesta. Maite Marcó és directora tècnica de Relacions Familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Suposem, lògicament, amb el tema de desigualtats amb dona, a nivell laboral, entenem, no? A nivell de contextos de participació, a nivell comunitari, d'espais de participació, vull dir que entenem que irà per aquí. Nosaltres, a nivell tècnic, lògicament fa molts anys que estem treballant en temes d'igualtat, però sí que les necessitats que es detecten necessitàvem fer aquesta anàlisi ara molt ampli perquè siguin les mateixes persones, perquè si no nosaltres, quan treballes, no, et quedes moltes vegades amb una visió molt tècnica i ens feia molta falta la visió de la població. Franges d'edat, per experiència prèvia, no, i per situacions personals diferents, i també a nivell d'origen i a nivell, no, de quants anys fa que estan a la ciutat, com, no, com viuen, com es mouen.
Per això des de l'Ajuntament impulsen una enquesta que es pot fer fins al 8 de març i que s'engloba en una campanya que porta per títol Volem Igualtat. I tu?
Demanem a la ciutadania que contesti l'enquesta, que dediqui 10 minuts del seu temps a explicar quina és la situació, com ho veu, què li ha passat, les seves experiències, perquè així, com més gent i com més diversa sigui, més representativa serà l'enquesta i millor podrem aplicar les polítiques en matèria d'igualtat.
Els dies 23 de febrer i 2 de març s'habilitarà un punt d'informació sobre l'enquesta davant de Sant Esteve i el 27 de febrer a la tarda i 6 de març al matí a la plaça Mercat. L'enquesta es pot fer a través del web plaigualtat.org.
Marxem ara cap a Molló perquè amb una inversió de 280.000 euros l'Ajuntament ha començat les obres de rehabilitació del centre històric que afecten la plaça Major i els carrers de l'Església i de Sant Sebastià. En aquest sentit, aquest projecte busca pacificar el trànsit, millorar la mobilitat, soterrar el cablejat elèctric i, sobretot, crear un espai que garanteixi l'accessibilitat per a tothom.
L'Ajuntament de Molló ha posat en marxa aquesta setmana les obres de rehabilitació i pacificació de tot el centre del nucli urbà del municipi que inclou la plaça Major, el carrer de l'Església i un tram del carrer de Sant Sebastià. Aquestes obres, amb una inversió de 280.000 euros, dels quals 200.000 venen finançats per la Unió Europea i la resta són de fons propis, preveuen soterrar el cablejat aeri, disminuir i regular l'estacionament de vehicles i també renovar la xarxa de sanejament. Ho explica Josep Coma, alcalde de Molló.
Tracta, doncs, d'un projecte de pacificació i dinamització d'aquest centre històric. D'alguna manera es persegueix un primer objectiu, que és intentar dinamitzar, doncs, aquest centre del poble de Molló, on encara hi ha alguns restaurants, comerços, botigues, bars, i per tant fer-lo una miqueta un espai de vida, i en segon lloc, doncs, intentar pacificar aquest espai. Ara és un punt, doncs, on hi havia aparcaments, on a més hi havia el trànsit rodat habitual, i ara, doncs, eliminarem gran part d'aquests aparcaments.
L'objectiu d'aquestes actuacions és millorar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, tot creant una plataforma única. Així mateix s'implementarà nou mobiliari urbà i espais enjardinats.
Les actuacions preveuen crear una plataforma única per tal que sigui, doncs, accessible, tot aquest espai, doncs, del centre urbà per persones, doncs, amb mobilitat reduïda, per exemple. També es preveu renovar tots els serveis, el que és el clavegueram, se soterrarà tot el cablejat, tant de telefonia com d'electricitat, que ara en aquests moments, doncs, també creua pel carrer i dona una imatge, doncs, una miqueta desmillorada d'aquest centre històric. I també s'ubicarà nou mobiliari urbà i nou espai ajardinat, doncs, per donar també una sensació més agradable i de tranquil·litat en aquesta plaça Major.
Les obres tenen una durada prevista d'uns 5 mesos i, per tant, haurien d'estar enllestides abans de l'inici de l'estiu, moment en què el municipi registra més visitants i, per tant, més problemes de mobilitat.
I a Montagut i Oix, l'Ajuntament iniciarà les obres de millora de la rectoria.
L'Ajuntament de Montagut i Oix ha aconseguit prop de 300.000 euros en subvencions per iniciar les millores a la rectoria d'Oix. Ja fa anys que es vol donar activitat a aquest espai perquè, de retruc, doni encara més vida al poble d'Oix. A través del programa POCTEFA i de la Diputació de Girona, ara ja podran començar a fer millores. L'Isabel és l'alcalde de Montagut i Oix.
En principi, les actuacions són l'exterior, de qual l'exterior ha d'estar com uns horts que estan, els horts antics horts de la rectoria estan com tancats a la plaça, és obrir una plaça, fer-la accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, i una actuació a la planta del mig, que hauria de ser un espai on fos polivalent, on se poguessin organitzar trobades, xerrades, exposicions.
Suposarà l'inici d'un projecte de transformació de la rectoria d'Oix, que ha de culminar amb altres accions.
Construcció d'un alberg i un bar-botiga, perquè ara en el poble d'Oix no hi ha cap bar ni hi ha cap botiga. Però això, com que no podem entrar-ho a través de POCTEFA, doncs haurem de buscar altres subvencions o altres programes que ens puguin ajudar a fer-ho.
Per això últim, però, farà falta buscar més finançament.
Escolteu els 5 minuts més, temps ara pels esports. L'hoquei Olot torna a la competició, rebent el líder invicte del grup Roger Isern.
Després de dos caps de setmana en què no hi ha hagut partits de l'hoquei plata per la celebració de la Copa de la Princesa i el Carnestoltes, aquest dissabte retorna a la competició amb la disputa de la segona jornada de la segona volta. Arrenca un tram de temporada on es comencen a decidir equips candidats a l'ascens i conjunts cridats a haver de lluitar pel descens, però en el grup sud de l'hoquei plata potser és massa aviat per fer pronòstics si analitzem els números actuals i en concret la temporada de l'hoquei Olot. A finals de 2025 era cué del grup i només havia sumat una victòria. Ara, tres jornades després, té una distància còmoda respecte al descens i suma tres victòries consecutives, dues d'elles fora de casa, a Girona i Alcobendas. Després de l'aturada, el conjunt olotí té entre cella i cella poder seguir en aquesta línia. Així ho remarca el tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols.
Mantenir aquesta línia de competitivitat, mantenir aquesta línia de ser un equip difícil de batre, i després veurem al final qui està més efectiu, qui en els moments importants del partit doncs, pren més bé les decisions, però mirarem de portar aquest gran equip doncs al límit.
El rival de dissabte és ni més ni menys que el vigent campió de la Copa de la Princesa i líder invicte de la categoria. Suma 9 victòries, 3 empats i només ha encaixat 15 gols en 12 partits. Uns números d'un equip format per joves jugadors que ja han tingut minuts amb el primer equip i que estan cridats a ser importants en un dels conjunts capdavanters de la màxima categoria.
Un equip molt, molt competitiu, un equip que, deixant de banda la convocatòria que pugui portar, un equip ben treballat, un equip que juga plegat des de fa temps, molts dels jugadors formen part d'un equip de l'any 2005 que ja va quedar campió de Catalunya i d'Espanya en categoria júnior. Per tant, doncs, un equip que es coneix, un equip que és compacte.
L'hoquei Olot Igualada B es disputarà aquest dissabte 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'esports d'Olot. Com sempre, es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a Ràdio Olot i 5 minuts abans de l'inici del duel a través del canal de YouTube d'hoquei Olot TV.
Heu de triar escola per als vostres fills o filles? Veniu a les jornades de portes obertes dels centres d'infantil i primària d'Olot. Petit plançó, xerrada el 31 de gener a les 11 i visites personalitzades. Cor de Maria Reina, dissabte 7 de febrer a les 11 i visites personalitzades. Greda, 18 de febrer a les 3. Escola Pia, 21 de febrer al matí i visites personalitzades. Malagrida, 19 de febrer a les 3. Morrot, 24 de febrer a 3:45. Sant Roc, 25 de febrer a 3:45. Volcà Vicaroques, 26 de febrer a 3:45. Pla de Dalt, 28 de febrer a les 10 i visites personalitzades. Tota la informació de la preinscripció escolar a olotaducació.cat.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Bruna, està el fugaz per a qui et mira.
Aquest 22 de febrer, la poesia es fa música a Amer. A Sona Amer, Borja Penalba presenta Girovac, suït de Parlavà, el seu segon treball en solitari. Borja Penalba, artesà de la paraula i la música, torna amb una obra que respira mediterrani, bellesa i emoció. Cançons que són poemes, música que et parla a cau d'orella. A les 6 de la tarda, a Amer. Entrades a entradium.com. Més info a amer.cat. Sona Amer, per gaudir de la millor música.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
Aquest divendres 27 de febrer a la tarda i dissabte 28 tot el dia, la botiga surt al carrer. Compra, passeja i gaudeix del millor ambient. I a més, brou calent gratuït, divendres i dissabte, de 6 a 8 del vespre, a la carpa davant de Sant Esteve. I atenció, perquè la plaça Mercat d'Olot organitza un sorteig especial. Si fas una compra de més de 30 euros, participes en el sorteig de 4 vals de 50 euros. Per gastar a la plaça Mercat, als comerços, a l'hostaleria i al Garrotxa a prop. A Olot, la botiga al carrer, amb la col·laboració de la plaça Mercat. Comerç, Caliu i premis que fan ciutat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Bon dia. Són 9:15 del matí. Ens posem al dia de l'actualitat. El concurs per adjudicar les obres de la nau del Pla de Ripoll ha quedat desert i la possibilitat que l'Ajuntament perdi la subvenció més gran de la seva història és cada cop més a prop.
La UT que es volia presentar no complia amb els requeriments legals necessaris i, per tant, ningú podrà començar encara les obres a l'espai per construir la residència que vol fer l'equip de govern. Des de l'Ajuntament s'intentarà trobar una nova empresa a través d'un nou procediment i hi ha la determinació de fer la residència amb o sense ajuts.
Escoltem a Sílvia Reals.
I al fer el requeriment de la documentació final, doncs ens van entrar alguns documents fora de temps i forma i per tant no hi ha manera legal de poder-ho adjudicar o almenys així ho informa els serveis jurídics de la casa. Per tant, el següent pas per tal de mirar de conservar aquesta subvenció i evidentment de moldar perquè la nova residència tiri endavant és obrir un procés de negociat sense publicitat en què convidarem mínim 3 gestores de residència perquè en el termini hàbil de 10 dies formalitzin una nova UTE amb constructores i, per tant, es presentin per poder fer aquest projecte.
Doncs bé, després que el consistori hagi anunciat que el concurs per la nau del Pla hagi quedat desert, l'oposició ha mostrat la seva preocupació davant la possibilitat que Ripoll perdi la subvenció més important de la seva història. Esquerra, PSC i Junts assegura que aquesta situació és la constatació de la deixadesa, diuen, de l'equip de govern. Per aquest motiu demanen saber en què s'han destinat els esforços econòmics i el temps invertit durant aquests 2 anys i mig de mandat d'Aliança Catalana. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez.
No, és un despropòsit rere despropòsit perquè aquí des de l'inici es va tirant cap aquí i cap allà però no hi ha un rumb clar ni un projecte clar. Ara hem passat de dir, bueno, doncs perdrem la subvenció perquè no podem demanar un crèdit, que francament nosaltres pensem que no és així, a dir, doncs ara hi volem ficar una residència perquè creiem que és el millor, tenim molta, molta pressa, ens hem de reunir el mes d'agost i estem al mes de febrer i encara no s'ha fet res. No se sap mai què passarà o no i ja no sabem si depèn de l'Ajuntament, depèn de tercers o de què depèn.
L'Ajuntament d'Olot fa una crida a la ciutadania perquè opini per l'elaboració d'un pla d'igualtat.
Per això, juntament amb les professionals del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, posen a disposició dels veïns i veïnes una enquesta. Des de la Regidoria d'Igualtat i Participació de l'Ajuntament s'han marcat com a objectiu arribar a les 3.000 respostes.
Escoltem la regidora d'Igualtat, Susana Pagès.
Nosaltres, amb el pla d'igualtat, el que busquem és acabar d'arrel amb totes aquestes desigualtats de gènere que encara avui dia existeixen a la nostra ciutat i el que volem és saber l'opinió i l'experiència dels nostres ciutadans i ciutadanes per tal de que sigui un pla al màxim d'aterrat a les necessitats reals que hi ha.
Amb una inversió de 280.000 euros, l'Ajuntament de Molló ha començat les obres de rehabilitació del centre històric que afecten la plaça Major i els carrers de l'Església i Sant Sebastià.
Aquest projecte busca pacificar el trànsit, millorar la mobilitat, soterrar el cablejat elèctric i, sobretot, crear un espai que garanteixi l'accessibilitat per a tothom.
Escoltem l'alcalde Josep Coma.
Tracta, doncs, d'un projecte de pacificació i dinamització d'aquest centre històric. D'alguna manera es persegueix un primer objectiu, que és intentar dinamitzar doncs aquest centre del poble de Molló, on encara hi ha alguns restaurants, comerços, botigues, bars, i per tant fer-lo una miqueta un espai de vida, I en segon lloc, doncs, intentar pacificar aquest espai. Ara és un punt, doncs, on hi havia aparcaments, on a més hi havia el trànsit rodat habitual.
Avui també hem de parlar de patrimoni perquè l'Ajuntament de Montagut i Oix iniciarà les obres a la rectoria d'Oix.
En total han aglutinat uns 300.000 euros amb subvencions per arreglar una part de l'exterior i l'adequació d'una sala. En un futur a la rectoria també hi ha d'haver un bar i una botiga.
Escoltem l'alcalde Lluís Abel.
En principi les actuacions són l'exterior, de qual l'exterior ha d'estar com uns horts que estan, els horts antics horts de la rectoria estan com tancats a la plaça, és obrir una plaça, fer-la accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, i una actuació a la planta del mig, que hauria de ser un espai on fos polivalent, on es poguessin organitzar trobades, xerrades, exposicions.
Més coses, un estudi elaborat pel Consell Comarcal del Ripollès constata que més de 150 estudiants es desplacen cada dia entre el Ripollès i Osona per cursar els seus estudis, tot i no disposar d'una oferta adequada de transport que s'ajusti a les seves necessitats.
Davant d'aquesta mancança, el Consell proposa la creació d'una nova línia d'autobús amb dues alternatives de recorregut per donar resposta a aquesta demanda.
També anirem de carnaval perquè prop d'un miler de participants desfilaran aquest cap de setmana a la gran rua del Carnaval d'Olot, que concentrarà una vintena de colles provenients majoritàriament de la Garrotxa.
El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ha preparat un cap de setmana intens amb algunes novetats com el Carnaval Electrònic.
Els Gínjols d'en Bas celebren 30 anys.
És sens dubte una de les efemèrides més destacades del Carnaval d'Olot d'enguany. La colla de la Vall d'en Bas celebra 3 dècades amb una temàtica inspirada en Venècia.
Buos, Diversiones, Mont DJ i Miquel del Roig actuaran al Memorial Jordi Comte d'Olot d'aquest 2026.
Organitzat per la penya Almogàvers Garrotxins, es celebrarà el 9 de maig a la plaça de Braus.
Temps ara pels esports, l'hoquei Olot torna a la competició rebent el líder invicte del grup.
El filial de l'Igualada visita aquest dissabte la Josep Jou.
Sant Joan de les Abadesses tornarà a ser protagonista a la Volta Ciclista a Catalunya.
Ho serà el pròxim 26 de març. El municipi acollirà un esprint intermedi durant l'etapa 4.
I acabem coneguent a la Mar Garriga i Torrelles, que és campiona d'Espanya de taekwondo tradicional en combat.
Amb només 15 anys, l'esportista de les Planes d'Hostoles ha aconseguit 2 ors, 3 plates i un bronze en aquest campionat.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Acord per prohibir la compra especulativa d'habitatge i els pressupostos s'encarrilen ja amb els comuns.
La nova llei permetrà comprar pisos en zones tensionades només per habitatge habitual, amb algunes excepcions.
Per cert que comuns i govern pacten 100 milions més els ajuts al lloguer en la negociació dels comptes.
L'Entesa també puja el límit de renda familiar per optar a l'ajuda dels 25.000 euros actuals a 36.000.
El govern espanyol avala el consorci que exigeix Esquerra per fiscalitzar la inversió a Catalunya.
El nou organisme i un compromís dels socialistes en la recaptació de l'IRPF poden portar els republicans a negociar els pressupostos d'Illa.
El govern vol que els migrants que regularitzin aprenguin català.
La Generalitat ho introduirà a través d'una esmena al decret de regularització extraordinària.
Escoltem a Francesc Xavier Vila, és conseller de Política Lingüística.
El que hem fet és presentar una esmena al Reial Decret que modificarà el reglament d'estrangeria per tal que s'inclogui la llengua en els informes d'integració. Això el que vol dir és que ara hi haurà un procés de regularització i d'aquí un any hi haurà les persones que vulguin faran una petició de renovació, i el que diem és que quan un any després d'haver tingut la seva regularització demanin la renovació del permís, que s'ha de tenir present l'inici ja del procés d'aprenentatge de la llengua.
Vox expulsa Ortega Smith per no acceptar la decisió de substituir-lo de portaveu a Madrid.
La formació d'extrema dreta l'aparta de forma cautelar després de mesos de desavinences amb la direcció.
Mark Zuckerberg per primer cop a judici per l'addicció dels joves a les xarxes socials.
Aquesta és la primera d'una sèrie de 1.500 demandes per demostrar que el disseny addictiu de les aplicacions els ha perjudicat la seva salut mental.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara anem al temps.
Dijous una mica diferent, aquest front no és actiu. Matinada, matí ja arriba, algun ruixat, alguna pluja al Ripollès, a la Cerdanya, quatre gotes al Lluçanès, al nord d'Osona, també cap a la Garrotxa, i entre el migdia i la tarda algun ruixat podria caure entre el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà. La cota de neu cap a 1.500 metres, baixant puntualment a 1.300. I aquest vent d'oest-nord-oest, bàsicament mestral, que es notaria al Ripollès, a la Cerdanya, més de 70-80 km per hora, potser l'Alta Garrotxa, i al final de la tarda també cap al nord de l'Alt Empordà. Divendres, dia mig ennuvolat, i la tarda una mica més carregada de núvols, però no ve cap gran pertorbació.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Vuit i 40, Educació proposa 100 euros més al mes per als docents. La proposta del Departament per millorar el complement específic salarial preveu un increment progressiu del 15% fins al 2029. Com ho reben els sindicats després de les aturades de la setmana passada? Li preguntem a la Glòria Polls del sindicat USTEC. Glòria, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
És una mesura suficient?
Bé, doncs no ho és, perquè el document presenta principalment problemes estructurals i és, com hem dit, insuficient, tant en el punt retributiu com en el de reducció de ràtios, com en la inversió en l'educació inclusiva i en la reducció de la burocràcia. A més, és un document que barreja mesures de naturalesa molt diferent. Llavors, el que passa és que incorpora qüestions que no haurien de formar part d'un acord de millores laborals i inclou elements que ja eren obligacions legals o compromisos previs. Val? Aleshores, moltes mesures també no inclouen ni una memòria econòmica ni una concreció pressupostària. No? Llavors, això ha generat certa incertesa sobre el seu desplegament real.
Teniu la sensació de que us han volgut donar uns quants diners més a canvi doncs, de calmar les aigües, diguem-ho així?
Sí, el que passa que el departament poder no va entendre que el col·lectiu va sortir en massa, vam tenir una resposta massiva de tot el col·lectiu de docents i de personal d'atenció educativa i bé, el que volem no són escorrialles, no? El que volem és doncs, realment que reverteixi el 25% del sou que tenim de dèficit, diguéssim, aquest 15%, a més, en 4 anys, no respon ni de bon tros en aquest increment del complement específic que hauríem de tenir, no incorpora cap clàusula vinculada a l'IPC i, a més, aquest increment es vincula a noves funcions que el personal educatiu ja està fent. Però no només amb el fet dels diners, del sou, també amb les ràtios, és a dir, no calendaritza un augment estructural d'inversió fins al 6%, no, del PIB, que és imprescindible per garantir una atenció de qualitat a l'alumnat. Pel que fa a les ràtios, el departament planteja 20 alumnes a infantil i 27 a infantil i primària i 27 a l'ESO, però no aborda la matrícula viva i no contempla l'alumnat amb necessitats educatives específiques. És a dir, llavors, ja si parlem de la desburocratització, proposa de crear una subcomissió i elaborar un pla abans del 26, no? Tot això, clar, creiem que no respon a les demandes que nosaltres demanem, no és un document que resolgui els problemes que tenim actualment tant a l'aula com el nostre compte corrent, diguéssim, i això, doncs, avui tenim una mesa, aquest document s'ha de debatre amb unitat sindical i també denunciar doncs, que ahir el departament va fer públic aquest document de proposta d'acord que es havia de resoldre o es havia d'acordar avui en una mesa que està programada per aquest matí al Departament d'Educació.
Glòria, l'escola inclusiva s'hauria de replantejar?
Sí, s'hauria de replantejar perquè, de fet, és la problemàtica que tenim ara mateix més gran dintre les aules. És a dir, reduir les ràtios és la mesura universal per poder atendre bé el nostre alumnat. I si bé el departament parla d'un desplegament progressiu del CIEIS Plus, una incorporació de 85 mestres d'audició i llenguatge, 300 noves figures d'atenció educativa, etc, etc, no s'especifica amb prou concreció quines faran aquestes figures, ni la distribució que se'n farà, ni l'impacte real en les plantilles, i entenem que sense personal estable, sense planificació i sense una reducció efectiva de les ràtios, aquesta inclusiva no pot ser real de cap manera.
Glòria, una última qüestió. Aquesta setmana hem llegit que les colònies perillen. Això és així? Els pares ens hem de començar a preocupar en aquest sentit?
Bé, hi ha centres que ja han acordat doncs, que no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. Penso que el col·lectiu s'està mobilitzant, el col·lectiu està buscant mesures per poder fer-se sentir, i això està molt bé, perquè tal com vam dir, aquesta moguda, aquest sortir al carrer, no només ha sigut feina del sindicat, sinó de l'autoorganització del personal educatiu de cada centre, i això feia molts anys que no es veia. Aleshores, ja va passar fa anys, que també doncs, una manera de reivindicar els nostres drets, i els drets dels alumnes, no ens en oblidem, doncs passava per anul·lar doncs, el que eren sortides i colònies.
Glòria Polls, portaveu d'USTEC, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Estarem pendents d'aquesta reunió d'aquest matí.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. No deixem encara les qüestions lligades amb els estudiants, perquè un estudi elaborat pel Consell Comarcal del Ripollès constata que més de 150 estudiants es desplacen cada dia entre aquesta comarca i Osona per cursar els seus estudis, tot i no disposar d'una oferta adequada de transport que s'ajusti a les seves necessitats. Davant d'aquesta mancança, el Consell Comarcal proposa la creació d'una nova línia d'autobusos amb dues alternatives de recorregut per donar resposta precisament a aquesta demanda. Carolina Ríos.
El Consell Comarcal del Ripollès ha presentat un informe que evidencia que prop de 150 estudiants es desplacen cada dia entre municipis com Ripoll, Torelló i Manlleu per cursar els seus estudis postobligatoris i que malauradament no disposen actualment d'una oferta que s'ajusti a la demanda. En aquest sentit, l'ENS Comarcal proposa la creació d'una nova línia d'autobús entre les dues comarques amb l'objectiu de donar resposta a aquesta demanda, millorar la mobilitat i fomentar l'ús del transport públic. Escoltem el conseller comarcal de mobilitat, Sergi Albric.
I el que hem fet amb aquesta diagnosi, per diagnosticar no, quina és la massa crítica de joves doncs, que es desplacen, el que hem fet és compartir aquesta informació amb el Consell Comarcal d'Osona per bàsicament buscar una complicitat que ens permeti anar, per exemple, al Departament de Territori i demanar doncs, que es pugui estudiar la implantació d'un doncs, transport públic, que encara que siguin, per exemple, tres freqüències d'anada i tres de tornada, doncs, que permetin que aquests joves es puguin desplaçar doncs, evidentment amb seguretat, amb temps, i que no hagin de tirar doncs, de transport públic doncs, de pares, de familiars, etc. i que, per tant, doncs, garantim doncs, que aquests estudis postobligatoris, doncs, aquests joves els puguin fer doncs, en plena comoditat i no com han de fer ara, doncs, que és perdent molt de temps doncs, anant amunt i avall.
Tot i que la major part dels desplaçaments corresponen a estudiants, també hi ha un nombre significatiu de persones que fan aquest recorregut entre les dues comarques per motius laborals.
Joves que són d'anar i tornar, o sigui, joves d'Osona, en aquest cas, que venen a Ripoll, i joves del Ripollès, que van, en aquest cas, a Manlleu i Torelló. Vull dir que, per tant, és un còmput doncs, que afecta a joves que, diguem-ne, compartim entre les dues comarques i que, per tant, creiem que millorar aquesta bona connexió amb transport públic entre les dues comarques doncs, aniria millor, seria bo, i a més no només per joves estudiants, sinó també per persones doncs, que treballen doncs, en aquests municipis i que es desplacen doncs, a la nostra comarca, en aquest cas, en aquests municipis d'Osona, o a l'inversa, que també els hem detectat i que també seria doncs, una bona massa crítica que permetria justificar l'impuls d'aquest transport públic doncs, entre Ripollès i Osona.
L'informe contempla dues possibles alternatives per reforçar la connexió entre el Ripollès i Osona. Per una banda, la primera opció proposa establir una línia entre Ripoll i Torelló i l'altra seria la creació d'una línia més llarga entre Camprodon i Manlleu, amb parades a Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Torelló.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Els Gínjols d'en Bas celebren 30 anys. És, sens dubte, una de les efemèrides més destacades del Carnaval d'Olot d'enguany. La colla de la Vall d'en Bas celebren 3 dècades amb una temàtica artística inspirada en Venècia. Hem parlat amb en Joan i amb la Laia, dos dels membres. Diuen que allò que va començar com un grup de pares que duien els nens i nenes a la llar d'infants dels Gínjols s'ha acabat convertint en una autèntica família.
Tot plegat va començar ara fa 30 anys, quan un grup de famílies a la llar d'infants dels Gínjols de Sant Esteve d'en Bas es van ajuntar per passar-s'ho bé tot fent carnavals. En Joan Presta és el més veterà de la colla. Laia Sala potser no hi és des del principi, però gairebé.
Ens vam trobar una colla de pares que la mainaden a la guarderia i vam decidir de fer un dia un carnaval per fer-ho per... I ens hi vam engrescar i d'un any va venir un altre i darrere un altre i darrere un altre.
I algunes famílies doncs van pensar que per fer diners es podia fer carnaval i per això doncs es va engegar.
I és que en aquell moment els integrants dels Gínjols poc es podien pensar que aquesta història arribaria tan lluny. S'han disfressat de volcà, de tren d'Olot, de papallona, de lloros, de ninot de neu, d'avió, de serps, de lluna, de sol i molt més. També han acumulat una bona colla de premis a Olot i a la Costa Brava. Des de fa anys participen en la categoria de comparsa i enguany pinten carnavals.
Són 30 anys celebrant el carnaval i ho hem dit com pintant carnavals perquè anem com de pintors però com clàssics, com inspirats una mica en Venècia, bueno, tot això d'època, com d'elegància, però la pintura ho hem volgut simbolitzar també amb pintura i explica això, que es poden pintar i celebrar carnavals de moltes maneres.
Els actuals membres dels Gínjols calculen que per la colla hi han passat unes 400 o 500 persones. Actualment són una setantena i en desfilen una quarantena. Amb tots aquests anys hi ha hagut persones que han deixat empremta, com l'Aida Corpes, que va dedicar molts anys a la colla i qui va ser l'única reina que han tingut.
Un, quan vam tenir reina de carnaval, ja fa molts anys, crec que en fa 13, només hem tingut un cop i va ser aquell any i sempre fa il·lusió. I després ara, quan fa 5 anys hi va haver-hi, o 4, hi va haver-hi com un canvi de junta i de persones que havien estat molt pioneres d'aquesta colla i que ho van deixar, i van haver de reorganitzar-ho tot i bueno, la por de continuar sense aquestes persones i així, però veure que hem seguit endavant i molt orgullosos de que ho hem seguit engegant i tirant endavant aquesta colla.
Han passat 3 dècades, però hi ha coses que no han canviat pels Gínjols d'en Bas. Sens dubte, les ganes de passar-s'ho bé continuen intactes. I el que tampoc ha canviat és l'espai on neixen totes les idees. El seu local, el que havia estat l'antiga llar d'infants dels Gínjols de Sant Esteve d'en Bas. Un espai petit, però carregat de passió i d'entrega.
9 minuts i les 9. Sant Joan de les Abadesses tornarà a ser protagonista de la Volta Ciclista a Catalunya.
Després d'acollir una sortida d'etapa de la Volta l'any 2024 i de ser la seu de la caravana publicitària de la Volta l'any passat, enguany Sant Joan de les Abadesses tornarà a ser protagonista de la Volta Ciclista a Catalunya. I és que durant l'etapa 4, amb sortida a Mataró i arribada a Vallter, es durà a terme un esprint intermedi al municipi santjoaní. L'alcalde Ramon Roquer ha exposat que la implicació del poble ha sigut clau per esdevenir un poble referent en aquest àmbit.
A poc, però sobretot demostrant que Sant Joan hi som i que quan ens hem d'implicar ho fem i que, per tant, som uns col·laboradors de tot allò que es proposa organitzar, és que se'ns van fent propostes com aquestes, no? I que, com bé et apuntaves, no? T'acabes convertint com un poble de referència en què la gent hi pot comptar i que, per tant, a poc van arribant esdeveniments com aquests que són molt importants, ja no només pel ciclisme o per l'esport, sinó que acaben sent importants per al municipi i per tothom.
El pas per Sant Joan de les Abadesses serà en el tram final de l'etapa, després de passar per Ripoll i abans d'enfilar-se cap a l'estació de Vallter. El regidor d'Esports, Albert Ramoneda, ha explicat que s'ha treballat de valent per poder tenir un paper especial en el pas de la cursa ciclista catalana.
Aquest any, al saber que també estaríem una de les etapes passaria per la nostra comarca, vam estar en contacte amb Rubén Peris, que és el director de la Volta a Catalunya, i el Víctor Mur, que és el secretari general, per a veure si podíem tenir-hi un cert paper, no? Llavors, no cada any, evidentment, podem ser una sortida o una arribada d'una etapa, però sí que vam aconseguir doncs, poder acollir aquest esprint intermedi, que també doncs, dona certa visibilitat al municipi, que n'estem molt contents, no?
La Volta a Catalunya serà la primera de les dues proves ciclistes que passaran per la comarca durant el 2026. La segona serà el prestigiós Tour de França, que entrarà a la comarca per Ripoll i s'enfilarà per la vall de Ribes fins a arribar al Coll de Toses. Tot i que el Tour no passarà per Sant Joan, el consistori afirma que és una gran oportunitat a nivell comarcal.
En gaudiran altres pobles de la comarca i això és bo per la comarca i nosaltres en aquest sentit doncs, participarem doncs, com a persones que ens aproparem a veure el Tour. No? Vull dir, mai som en aquest sentit egoistes, no? Al contrari, supercontents quan qualsevol esdeveniment ve a la comarca i si podem sumar ens hi sumem i per altra banda treballar des de Sant Joan per tot allò que podem acollir, doncs acollir-ho, no?
L'etapa 4 de la Volta se celebrarà el dijous 26 de març i consolidarà Sant Joan de les Abadeses com un referent en l'àmbit ciclista.
Gràcies, Marc. Ara parlem de la Mar Garriga Torrelles, campiona d'Espanya de taekwondo tradicional en combat.
La garrotxina Mar Garriga Torrelles ha esdevingut campiona d'Espanya amb 15 anys en la categoria de combat de taekwondo tradicional. Garriga fa gairebé 5 anys que practica aquest art marcial i aquest és el tercer any que participa en el campionat d'Espanya, on ja havia aconseguit 3 plates i un or repartits en les categories de tul i combat. Actualment compagina l'esport i els entrenaments mentre acaba els estudis secundaris.
Doncs principalment organitzant-me molt, com calendaris, apuntar-me a totes les tasques que haig de fer i sense agobiar-me gaire. Si m'agobio, bueno, respiro, m'acalmo i després només haig de fer les tasques i de moment aquest any vaig molt bé, molt bones notes, des de l'any passat que també és un any difícil.
Marc Garriga també ha competit als Països Baixos a l'Open Darts 2026, on va aconseguir la medalla de bronze en tu. A més, assegura que el taekwondo l'ha ajudat a desenvolupar autodisciplina i força de voluntat.
I un dels principis que tenim, que és la perseverança, la de no rendir-se mai i doncs, no deixar coses a mig fer i tot això, doncs, m'ha ajudat molt a poder assolir alguns objectius en els estudis i per poder aconseguir ser, bueno, en aquest cas vull ser fisioterapeuta, doncs, a poder arribar més amunt.
El taekwondo tradicional és una branca diferent del taekwondo olímpic, amb diferents subcategories. Garriga destaca el tul i explica en què consisteix.
Personalment m'agrada molt més el tul, que serien com les kates en el karate, bueno, que és la part tècnica del taekwondo, que m'agrada molt el que simbolitza, que és com un combat amb una persona imaginària, i doncs és com... és molt precís, molt exacte i tot això m'encanta i és molt bonic.
Aquest any la Copa del Món de Taekwondo Tradicional tindrà lloc a l'estat espanyol, concretament a Alacant, cosa que permetrà participar a Marc Garriga juntament amb el seu equip de Blanes i que ara entrena a les Planes d'Hostoles.
Equip ho afrontem igual que sempre, per exemple l'any, el mes passat vam celebrar, bueno, teníem com a fita màxima era l'Open Dutch i vam estar practicant des de gairebé un any abans amb entrenos extra per practicar més a fons el més difícil d'aquell campiona, que seria el tul. Ens demanaven també els anteriors i bueno, temes molt més complicats. I en aquest cas, en la Copa del Món, ens estem preparant amb un entreno més a la setmana.
La Copa del Món tindrà lloc a Benidorm a finals de setembre i és organitzada per la International Taekwondo Federation.